La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvingudes, benvinguts, habitants de la Tecnosfera. Què tal, com esteu? Tot bé? En ple mes de juny, amb caloreta i amb moltes ganes de fer nosaltres el nostre programa, la nostra Tecnosfera. Un programa que ja ho sabeu, i si no ho sabeu, us ho explico ara mateix. El que fem és endinsar-nos en el món de les noves tecnologies, però sempre mirant-les des de la part, la vessant més útil, més pràctica, més social. Hi ha un munt de coses per conèixer. Com arrenquem el programa? Doncs, de forma habitual, m'agrada fer-ho compartint una cita. I avui hem escollit una d'un home considerat el científic més important del segle XX, un físic alemany d'origen jueu, com és l'Albert Einstein, que deia el següent.
Fes-ho tot tan senzill com sigui possible, però no més senzill.
Tot això és el que tindrem a la Tecnosfera d'avui.
Sumari.
La nostra Tecnosfera avui és especialment especial, sí, valga la redundància que es diu, perquè el so, el sonido, serà l'autèntic protagonista. Per una part, perquè ens volem apropar al que és el so en tres dimensions. Sabeu que normalment es parla de les imatges, no?, en 3D, en tres dimensions, doncs avui en volem parlar del so en 3D i, a més, immersiu, el que porten a terme des de ImSound. I per una altra part, el so també serà protagonista amb la xerrada que farem amb el Neil Harbison, considerat el primer cíborg humà. El Neil és una persona que, a la qual, gràcies a la incorporació d'un ull electrònic, se li pot traslladar els colors, que no veu normalment, a través de sons. Però tot això ho explicarà molt i molt bé d'aquí una estoneta el Neil, que ja el tenim per aquí. I moltes altres coses. L'Enric Llopart m'ha dit: Marta, parlem de publicació de llibres, però de noves fórmules per publicar llibres sumament interessants i que de ben segur d'aquí a no res estaran en marxa al nostre país. Jo penso que t'hauries de quedar amb nosaltres, eh? Et quedes, oi?
La tecnologia social i útil. Tecnosfera. Marta Palencia.
Actualitat.
I arrenquem la Tecnosfera, com és habitual, fent un repàs de les notícies tecnològiques. I comencem amb Apple, i és que recentment va presentar la nova versió del seu sistema operatiu i els seus nous models d'ordinadors portàtils, on destaquem el nou model de MacBook Pro, amb una resolució de pantalla mai vista fins ara en un ordinador d'aquestes característiques. Les aplicacions que se li pot donar al producte Kinect de Microsoft són imparables, no només interactuant amb jocs de la Xbox, sinó que ara, el president de la Societat Britànica de Teràpia Endovascular està treballant per utilitzar aquesta tecnologia en millorar la intervenció a les operacions, fent-les així menys invasives. I seguim amb Kinect, i és que Microsoft ha patentat una forma de publicitat que, mitjançant aquest complement, mostraria anuncis depenent de l'estat emocional de la persona que es troba al davant del televisor o bé de la pantalla de l'ordinador. Parlem ara de les companyies de vol Air France i KLM, que han anunciat que a partir de l'any vinent oferiran internet als seus vols. Dues companyies que s'afegeixen a d'altres com la noruega Norwegian, que ja ofereix aquest servei a gairebé tots els seus vols. L'exèrcit dels Estats Units està treballant amb una tecnologia que permetria recarregar bateries de forma inalàmbrica i, a més, a distància, fent així que el soldat no hagi de portar tant de pes al damunt. De moment, la distància màxima operativa que han aconseguit és de 15 metres. Parlem ara de Pepsi i de Twitter, i és que han anunciat un acord comercial on la xarxa social de microblogging, o sigui Twitter, oferirà descàrregues de música de forma gratuïta a través de la botiga musical d'Amazon. A més, des dels Estats Units es podran veure en directe concerts organitzats per la mateixa campanya. I anem ara cap a l'espai, i és que científics d'una universitat d'Escòcia estan treballant amb un petit satèl·lit que, mitjançant miralls i concentradors de llum solar, podria generar energia elèctrica i, a més, s'enviaria a la Terra en forma de raig làser, una nova forma per generar electricitat de forma sostenible. Per gairebé tothom són conegudes les excel·lents propietats de la seda natural. Doncs bé, després d'anys d'investigació, científics alemanys han pogut crear, per primer cop, una seda sintètica, però amb les mateixes propietats com, per exemple, la resistència. Una seda que està fabricada a partir de bactèries genèticament modificades. I la darrera notícia parla, doncs, de Google, perquè no només Google està treballant en un cotxe que es condueix sol, sinó que la Universitat Politècnica de Madrid ha tret el seu propi model, anomenat Platero, un cotxe que va fer la seva estrena la setmana passada, recorrent uns 100 quilòmetres sense cap intervenció del conductor.
Tecnosfera. Amb Marta Palencia.
Sabeu que aquí a la Tecnosfera el que ens agrada fer és apropar-nos a l'àmbit de les noves tecnologies, però sempre per valorar aquesta part més útil, més pràctica, més social, i sobretot una de les coses que sempre destaquem és el fet de que si fem un bon ús de les noves tecnologies, doncs certament poden estar molt més del nostre costat. Avui el que volem fer amb una entrevista, jo penso que serà molt maca, és destacar aquest paper d'ajuda, de la tecnologia com a ajuda. Perquè us volem parlar d'un noi que el tinc aquí als estudis de la cadena SER a la Tecnosfera, que té una particularitat. En realitat és una malaltia genètica, congènita, no progressiva, que consisteix en una anomalia en la visió. Això vol dir que el nostre convidat d'avui, els colors que veu són el blanc i negre, però la resta de gamma, de la resta de colors, no els veu. En tot cas, no seria tampoc del tot correcte, perquè actualment sí que els veu, però els veu d'una altra forma, gràcies a la tecnologia. De qui estic parlant és del Neil Harbison, que el tenim avui aquí. Neil, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Mil gràcies per estar a la Tecnosfera. Jo li deia al Neil quan el veia, Neil, que t'has fet un far, em penso, d'un temps ençà d'anar a teles, a ràdios, a explicar una miqueta com realment has aconseguit, gràcies a l'ajut de la tecnologia, doncs poder veure tu també tota la gamma de colors. Aquesta ajuda ve gràcies a la incorporació, diguéssim, d'aquest ull electrònic. No?
Sí, és un ull electrònic que porto instal·lat al cap permanentment des de 2004 i em permet no veure els colors, sinó escoltar-los. I,
escoltar-los.
Per tant, percebre els colors a través de sons.
És un ull electrònic que tu l'anomenes iBorg, o es diu així?
Sí, l'anomenem iBorg. Sí.
iBorg, I que va incorporat com si fos una mena de diadema, perquè el veig, el que t'estic veient ara, incorporat al cap, sempre va amb tu, des del 2004, deies. Clar, doncs deies, em tradueix la resta de colors a sons, però... Clar, es fa una mica difícil entendre això. Com es fa aquesta traducció o com t'ajuda aquest ull electrònic?
Bueno, vosaltres podeu diferenciar un vermell d'un blau perquè us arriba una freqüència de llum diferent als ulls. I llavors aquesta diferència de freqüències es pot traduir a so. Si poguéssim escoltar el color vermell, doncs seria la nota que jo escolto. O sigui, el so i els colors tenen algun comú, que les dues coses són freqüències. El so és una freqüència auditiva i el color és una freqüència visual, de llum.
És cert. Estem parlant de la acromatòpsia, que esbrinant una miqueta o mirant, buscant informació, és una d'aquestes anomenades malalties rares. Rares en el sentit de que es veu que la teniu una de cada 30.000 persones, aprox. Per tant, jo no sé d'on va venir o on vas aconseguir o com et vas assabentar de que amb la incorporació d'aquest ull electrònic incorporat com una mena de diadema, torna a recordar, doncs et podia ajudar. D'on va venir? Com et vas assabentar d'això?
Bueno, que l'ull electrònic el vaig crear amb un amic el 2004, o sigui, no existia.
El vas crear tu? Ets
sí,
el creador?
Amb un company, o sigui, jo vaig anar estava estudiant composició musical a Anglaterra el 2004 i vaig anar a una conferència de cibernètica i a partir d'allà vaig anar a parlar amb el noi que havia donat la conferència i vaig proposar-li de començar un projecte per tal d'extendre els meus sentits i poder percebre el color d'alguna manera.
Doncs jo t'haig de reconèixer, Nil, que era un dubte que tenia, perquè jo anava mirant, esbrinant informació, buscant el Nil, deia, clar, això d'on ho va treure? I no, ets tu el que ho vas crear, és genial.
Sí, sí, i vull dir, la creació encara no està acabada. Des del 2004 ha anat evolucionant, s'ha anat fent més petit i ara encara estic treballant per fer-lo molt millor i més incorporat i més precís.
És veritat que a les fotos del passaport normalment demanen que tot sigui d'una forma, la foto. Vull dir que no pot sortir amb qualsevol cosa, les fotos d'aquestes identificatives, DNIs, passaport. Clar, tu deies, jo vaig voler reclamar que això forma part de mi, aquesta incorporació, com una diadema, tornem a recordar, en forma d'una cosa així com un ull electrònic, el que t'ajuda. I això ho va provar el govern britànic, però, no el d'aquí.
Sí.
Tu ets mig espanyol, mig britànic.
Oficialment no, jo no tinc nacionalitat espanyola, no tinc passaport.
Oficialment ets anglès.
Soc britànic,
britànic
i irlandès, tinc dos passaports.
Carai. En aquest cas, bueno, t'han ajudat, t'han donat la raó.
Sí.
Parlem més d'aquest ull electrònic, aquest iBorg que l'anomenes. Com aguanta totes les hores? Haig de pensar que aguanta les 24 hores del dia o li restem les hores que tu descanses? Com funciona?
No, està constantment funcionant i cada 2-3 dies m'haig d'enxufar. Això és l'única diferència, que com un mòbil doncs es gasta.
Clar, la bateria, aquest seria una mica el hàndicap, no?
Sí.
Vull dir, com passa amb la resta de tecnologia, smartphones...
Sí, l'únic problema és la bateria, però jo tinc l'esperança que d'aquí uns 5-10 anys pugui fer servir el propi rec sanguini del meu cos per poder alimentar el xip. O sigui, ara l'haig d'enxufar, però d'aquí uns anys estic segur que podré fer servir la meva pròpia energia per carregar el xip. I llavors aquí ja serà quan no dependré de l'electricitat per escoltar colors.
I això com t'ho faràs anar, això de que la teva pròpia energia és que pugui carregar l'ull electrònic? Com seria?
De la mateixa manera que hi ha rius que tenen turbines o per agafar electricitat, doncs es podria fer servir el propi rec sanguini per alimentar un xip. El que passa és que s'hauria d'estudiar bé.
I aquí l'àmbit mèdic hauria d'estar recolzant-te, no? La proposta i la idea per tirar-ho endavant. Tens el recolzament mèdic que desitges o esperes?
Bueno, tinc recolzament mèdic per fer-me l'implant permanent, que això es passarà aquest any.
Aquest és el segon pas, eh?
Sí, el segon pas és tindre l'ull electrònic òsteo integrat. Ara el tinc a pressió, a l'os, i llavors escolto els colors a través de l'os, i ara el pròxim pas és tindre'l implantat dins de l'os per tal de que la diferència entre sons auditius i sons visuals sigui més forta.
Ara el Nil ha anat ja desgranant algunes de les dades que jo també us volia donar. Fa pocs dies a la Tecnosfera parlàvem justament d'implants mèdics, de pròtesis mèdiques, i fèiem la diferenciació, i avui aquí volíem deixar molt clar que del que estem parlant amb el Nil és d'una incorporació, no és cap implant, no està, diguéssim, com deies tu ara, no està ficat dintre, tot i que t'agradaria. I a més parlaves d'un software, per tant, una relació de programa entre el teu cervell, no?, les ordres que li envia, per poder arribar a traslladar tot plegat, no?, que tradueixi els colors en sons. Clar, aquesta segona part d'arribar a que sigui un implant, això calcules tu que sí que es podrà dur a terme d'aquí a poc temps?
Aquest any.
Aquest any mateix?
Sí.
Sí? Ho tens clar? Ja no hi ha cap mena de risc, Nil, per fer-ho?
Sí.
Sí que hi ha risc?
Sempre hi ha risc, sí. Però,
bueno, clar, parlar de medicina sempre, és veritat.
Pot passar infeccions, pot ser una infecció greu, pot acabar, sí, pot passar alguna cosa, però no és una operació perillosa. És simplement incorporar entrada d'àudio en el crani i dos altres claus per aguantar l'ull. O sigui, ara s'aguanta pressió i el que vull és que vagi integrat a l'os.
Sí, o sigui, jo ara m'haig d'imaginar que si et giressis, va incorporadet aquí darrere.
Sí.
I el que vols és que es fiqui per dintre del cervell. Però per què? Què falta? Què li manca a aquest invent que el vas fer tu? Tornem a recordar, l'ull electrònic, l'Ivor. Què li falta perquè vulguis l'altre, saps què vull dir?
Sí, al principi...
Perquè dius, ojo, que et posaràs en perill, no t'és suficient com t'arriba ara aquesta informació, aquesta transformació dels colors en sons.
Jo ara escolto els colors a través de pressió a l'os, i això crea una pressió a la pell i una pressió que es pot eliminar si es fa un forat a l'os. O sigui, si realment escolto els sons directament a l'os, no caldrà aquesta pressió. I, per tant, serà molt més còmode. A més, es convertirà en un projecte mèdic, no així experimentar a l'exterior. Per tant, hi haurà la possibilitat de que més gent s'implanti ulls electrònics per poder escoltar colors o escoltar altres coses, perquè realment es pot canviar el xip i en comptes d'escoltar colors pots escoltar distàncies o pots llegir sense fer servir els ulls, pots fer que el software llegeixi paraules, i llavors voldria dir que no cal traduir tot un llibre a Braille, pots fer servir l'ull electrònic i llegir un llibre, i es pot fer servir per moltes més coses, per extendre la visió que teniu, els que veieu els colors, poder percebre ultravioletes o infrarojos. El color és molt social, es fa servir diàriament en descripcions, com a codi, com a símbol, per tant, fes el que fes, notava que em perdia alguna cosa.
Hi havia una mancança, no? Una mancança, a més, tu ho has dit molt bé ara, a nivell social, perquè fins i tot amb el Nil, quan jo deia, Nil, et semblaria bé que et presentés com a artista visual, i alhora dèiem, sí, artista visual i sonor, i a més, músic. Al parlar d'aquesta definició també veníem a parlar del fet de que gairebé la majoria de les coses les associem amb allò que ens entra, no?, per la vista, inputs de l'exterior i de més. Clar, tot conflueix, no?, de dir que hi ha com una mena de mancança. O sigui, donem-li la força i la importància que té a lo que rebem també de l'exterior, però de forma auditiva, amb lo sonor, i aquí ho estàs potenciant.
Sí, que no només... O sigui, molta gent creu que els colors només es poden percebre pels ulls, però realment no, no té per què ser així. Una persona pot percebre els colors a través de so i potser es pot percebre molt millor o molt més detalladament que una persona que els veu. I això amb tots els sentits. No, els sentits no són exclusius. Es poden... Qualsevol cosa que percebes per un sentit també el pots percebre per un altre si busques la manera de canviar el canal.
He descobert amb tu avui que tu ets el propi, diguéssim, enginyer d'aquest iBorg, d'aquest ull electrònic que t'ajuda. Haig de deduir també que vas fer alguna cosa similar a enginyeria, o telecomunicacions, o que no, eres un apassionat de les telecos, o... Perquè, clar, evidentment, fer això no és qualsevol cosa. O vas trobar l'ajuda oportuna.
Sempre he estat en col·laboracions amb enginyers. Primer amb en Adam Montandon, a Anglaterra, després amb en Peter Guixé, un eslovenc, i després amb en Matías Lizana, de Mataró, que ell va crear el chip. O sigui, jo abans feia servir ordinador i eren programes softwares i ara són chips el que faig servir.
És la diferència.
Sí.
Tant és així que també estàs vinculat a diferents projectes. Un d'ells ens feia també gràcia, perquè jo deia, has col·laborat amb un videojoc, i deia, videojoc que s'anomena audiogames, o sigui, audiojocs. Deies, escolta, Marta, videojoc ben bé no, perquè estem parlant d'audiojoc. O sigui, no de veure, sinó de tema auditiu, no? D'escoltar. Com va anar aquesta col·laboració?
Sí, hi ha un grup de Madrid que estan creant audiojocs en comptes de videojocs. Són jocs que l'important és el que sents, no el que veus. Es juguen amb els ulls tapats, sense mirar, i jugues amb el so. I va amb localització, tu depenent d'on et moguis, sents un so o un altre i pots moure objectes que et pots imaginar. El bo de jugar amb el so és que fa servir més la imaginació que no pas amb el que veus.
Però també és cert que molta gent li fa molta cosa, de repente, de dir, només tapar-li els ulls... És com allò de dir, espera, no vull, no? I fa com angúnia, fins i tot. O sigui, no deixar-se portar per tots els inputs de fora que t'arriben amb els altres sentits. Això és curiós, també. I d'altres col·laboracions interessants. Alguna d'elles, fa poquet, la vas posar en marxa aquí a Barcelona, al Centre de Santa Mònica.
Sí, va ser una exposició on es podien escoltar cares, perquè a mi les cares, quan miro una persona, també em sona, per tant puc crear retrats sonors. Hi ha una exposició de més de 50 cares conegudes on la gent podia escoltar les diferències. També hi havia exposats diferents quadres on es podria visualitzar el color de la música també i el color d'alguns discursos.
Jo et podia preguntar com sona la meva cara ara al veure'm o no? O seria agosarat preguntar-t'ho?
Des d'aquí, en general, és un entrefà sostingut i sol, que és un tipus
Jo soc molt musiquera, m'agrada això que m'ho diguis. I això estaria relacionat amb quin tipus de, no sé, de...
Seria entre taronja i groc.
Entre taronja i groc. O sigui, pujadet.
Com a color dominant.
Molt bé. Molt curiós. Veus que vaig com lenta, perquè vaig... Realment em quedo com molt, molt fascinada per l'ajuda que és per tu la tecnologia. I a més, perquè al sentir-te parlar, veig que la tecnologia forma realment com part de tu. O sigui, abans quan estaves parlant d'aquesta possibilitat que probablement arribi aquest 2012, no?, de l'implant, però ficadet dintre, no?, de la part de l'os, del cervell... Tu parlaves com realment, o sigui, com incorporant aquesta tecnologia, anirà dintre, tal, com si estiguéssim parlant d'un altre aparell. Se'm feia com curiós. No és extern, sinó que la incorporació és realment interna de la tecnologia.
Sí, però jo personalment no notaré un gran canvi, perquè realment a mi el gran canvi va ser quan vaig notar la incorporació del software amb el cervell. No, o sigui, no és la incorporació física l'important. La unió física de l'ull electrònic amb el meu cap... Realment és una part pràctica.
Però sí que ho serà, o sí que ho vols, Nil, que ho sigui, al llarg d'aquest any, no? Com amb l'implant aquest osteo...
Sí, com
a l'os del cervell.
Com a algú pràctic i com a millora, però realment el gran canvi, la real unió entre la cibernètica i el meu cos no és la física, sinó...
El programari, diguéssim, no? El software.
El fet d'unir cervell i software.
Exacte.
Que això va passar el 2004.
El 2004. Ha plogut des de llavors.
Sí.
Has anat evolucionant i hauràs notat canvis també. M'imagino que en un principi tot era més complicat i ara és com molt més senzill. Et trobes que molta gent et pregunta per aquesta incorporació? Jo t'haig de dir una cosa, quan t'he vist, tampoc no... Suposo que per despistada o no, però no és una cosa que diguis, què porta, no, aquest noi? Però m'imagino que deu haver-hi de tot, gent que et pregunta absolutament de tot. Escolta, què portes aquí, no? O què fas amb això?
Sí, molta gent es pensa que estic gravant perquè sembla que estic gravant. Llavors...
Una càmera, perquè és com petitó, com un ull de vidre, que es diu. Sí,
sí, llavors crea situacions incòmodes. Gent que se sent incòmoda perquè es pensa que els estic gravant o llocs on no em deixen entrar perquè també es pensen que estic fent alguna cosa il·legal.
Per tant, a tu et serveix demostrar-ho amb el passaport, que abans dèiem. No? Perquè ja pots demostrar que tu estàs a la foto aquella i realment és forma part de tu, o sigui, va sempre. Nil, alguna dada, algun consell que vulguis donar als oients de la Tecnosfera, que són oients que es deixen fascinar per les noves tecnologies, pel bon ús de les noves tecnologies, per la incorporació d'aquestes al nostre dia a dia?
Bueno, jo crec que el gran canvi, el gran pas d'aquest segle serà deixar de fer servir la tecnologia com a eina i començar a fer-la servir com a part del nostre cos, perquè és aquí on hi haurà el gran canvi. És quan incorpores tecnologia al teu cos, realment pots començar a crear un nou sentit, pots estendre els teus sentits i pots començar a percebre millor la realitat. Jo crec que tots hauríem de realment estendre els nostres sentits perquè percebem poquíssim. Si ens comparéssim amb altres espècies animals, veuríem que els humans som els que percebem pitjor. O sigui, no,
poquets, és veritat.
Sempre comparant-nos amb el gos, el gos pot olorar o pot escoltar molt millor que nosaltres. Hi ha ocells que poden veure ultravioletes, els taurons poden percebre on és el nord perquè poden percebre el magnetisme, i així, exacte, d'animals que poden percebre molt millor que nosaltres. I la tecnologia incorporada al cos és el que ens pot ajudar a extendre realment la nostra percepció de la realitat.
Doncs estic molt d'acord. Creus que hi haurà futur comercial, per dir-ho així, per un iBoard com el que tu portes i t'ajuda en el teu dia a dia, un ull electrònic? Hi haurà un futur comercial, sobretot, per ajudar a la gent que pateixi acromatòpsia? Ho he dit bé, això? Sí, no? Acromatòpsia, sí.
Bé, jo tots els ulls que he fet els regalo i explico com es crea l'ull. No hi ha un interès en absolut comercial. Hi ha un interès de que la gent aprengui a crear-se el seu ull a casa, que aprengui a
fer-ho
crear,
anar, clar,
que el pugui desenvolupar ell mateix i donar-los les eines i explicar-los com fer-lo. No hi ha l'interès de vendre'ls, perquè jo considero que és una part del cos i no és massa ètic vendre parts del cos. Per tant, trobo que és més interessant donar-los, donacions d'ull o ensenyar com es creen.
M'agrada. D'aquí la Fundació Cyborg.
Sí.
Seria part d'aquesta ajuda, difondre, fer arribar aquesta ajuda per tu i que pot ser per molta gent, no? D'un ull electrònic o de més.
És estendre els sentits, bàsicament, i això inclou a tothom. Hi ha gent cega que no vol estendre els seus sentits, i hi ha gent que veu perfectament bé i que vol estendre els seus sentits. Per tant, així, en la Fundació no fem cap mena de diferència entre una persona que li falta o un sentit i una persona que els té tots. Per tant, tothom té el mateix dret a estendre els sentits perquè tots estem molt limitats.
En tot cas, passarem a la pàgina de Facebook de la Tecnosfera, les dades de la Fundació Cyborg. M'imagino que té també la pàgina web perquè puguin tots els oients apropar-se, mirar més informació i saber més cosetes sobre aquesta bona ajuda. Avui hem parlat d'aquest iBoard, aquest ull electrònic que porta, en aquest cas, incorporat el Nil Harbison i que, bé, doncs el que li permet és poder veure tota la gamma de colors, però en aquest cas aquests colors els veu gràcies a la traducció que ell en fa, doncs, a sort. Em ha agradat molt descobrir-ho de prop, parlar una estoneta amb tu. Segurament parlaríem molt més, però en tot cas podem estar en contacte. Aquí a la Tecnosfera estem per informar de bones coses.
Molt bé.
Nil, moltes gràcies i un petó ben fort.
Gràcies.
Fins
a vosaltres.
Aviat. Adéu. Aviat.
La tecnologia social i útil. Tecnosfera. A Marta Palencia.
El futur més pròxim.
Una setmana més tenim el gust i el plaer de rebre l'Enric Llopart. Enric, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marta, com estem?
Molt bé, feia dies que no ens veiem ara, pels estudis.
Sí, desgraciadament.
Desgraciadament. Però tot passa molt ràpid,
Sí.
Estem, fixa't, gairebé a meitat del mes, aquest mes de juny, que ha arribat potent, amb la caloreta que no havíem tingut abans. Ara
sí,
tota.
Hi ha ganes de vacances aquesta temporada,
Sí.
Oi? Costa arribar, no? Des del
costa
Nadal
arribar.
Fins a l'estiu, costa.
Sí,
costa.
I a més perquè aquest està sent un any molt intens.
Sí.
I suposo que és per això, també,
sí,
de moviment,
sí,
vull
sí.
dir, de tot tipus.
No descanses ni llegint la premsa ni tal, encara canses més, de fet.
Hem de dir als oients que nosaltres estarem fins a finals de juliol, en principi, amb la Tecnosfera, i després ja començarà una nova temporada, però en principi serà això.
Gravarem aquí en banyador, biquini...
Clar,
i tant.
Sí, sí. Enric, avui vens amb una proposta, jo trobo que engrescadora, que té a veure amb el món editorial.
Sí, sí, n'hem parlat ja algunes altres vegades, hem parlat de com, des de la perspectiva del lector, sí? Tot això del món dels llibres està canviant, s'està transformant mica en mica, potser no és una cosa que vingui amb la força o hagi tingut la força del que ha tingut, per exemple, la música o altres tipus de contingut cultural, però verdaderament bueno, hi ha un munt de coses interessants que estan passant, també des del punt de vista dels autors, val? I volia comentar un parell de solucions, d'idees, de formes de publicar que tenen els autors avui en dia que crec que és prou interessant. Val? N'hem parlat també alguna vegada del tema del crowdsourced, sí. O sigui, de crear un llibre entre diversa gent i amb les aportacions de tothom, val? O inclús del crowdfunding, aquests portals que hi ha on tu busques el suport de gent, suport econòmic de gent, perquè arribant a una determinada xifra et permet publicar el llibre.
Uh-huh. I tirar endavant alguna altra història.
Hi ha amb llibres o hi ha amb discos, hi ha amb tot. Avui en dia n'hi ha de tot, de temes de crowdfunding d'aquests. Inclús jo ara tinc un amic que recentment, un cas d'èxit, no? Necessitava, no sé si eren 1.800 euros, i els va aconseguir d'aquesta manera i està publicant el seu llibre. Ja.
Clar, i la gent pot pensar, quina és la recompensa per la persona que ajuda?
Hi ha una recompensa, no? Depenent de la teva aportació, reps una recompensa. Per exemple, si la teva aportació és de 15 euros, reps un llibre, un exemplar del llibre.
Molt bé, molt equitatiu, no?
Està molt bé perquè, més o menys, especialment si es tracta d'un amic teu o d'algú que coneixes o d'algú que t'agrada, ja els invertiràs, més o menys, aquests diners. Doncs diguéssim que els inverteixes a priori. I després, a partir d'aquí, va escalant la recompensa. Si són 30 euros, doncs dos llibres i signats per l'autor. Si són 60, dos llibres, tal, i un... O sigui, està molt bé. Reps una recompensa que va més enllà d'ajudar aquesta persona a treure el llibre.
Clar, està molt ben pensat.
Però de les que volia parlar avui eren de dos temes que m'han cridat bastant l'atenció. Un és un model de publicació que s'està... Ara està arribant, diguéssim, està molt en un estat molt incipient, però és curiós i interessant. Es diu Agile Publishing, Agile Publishing Model. Val? És un model inspirat una mica amb el que fan doncs, els desenvolupadors de software, val? Que creen un software... Sí. Reben una mica l'opinió dels usuaris i fan una nova versió, millorant-lo cada cop més. Són aquestes coses que estan sempre vives. No? El model aquest d'Agile Publishing funciona similar. O sigui, els autors el que fan és van compartint, els autors dels llibres, van compartint l'obra amb la gent, amb els lectors, a mesura que la van fent.
De forma àgil.
De forma molt àgil, evidentment.
Molt bon apunt.
Sí. Però és veritat. De forma àgil van compartint l'obra a mesura que la van fent i a partir del que aquests lectors els hi van dient...
El feedback que reben, no?
A partir del feedback van donant-li forma, modificant, millorant les següents parts, etcètera. Val? De forma que al final tenen un llibre doncs, fet... amb l'ajuda o amb el feedback d'aquests lectors, però no quan ja el tens acabat, sinó en el procés.
A mesura que el vas fent. No? Escrivint.
Llavors, clar, t'aporta un munt de valor en aquest procés. Val? O sigui, és probable que sigui una solució que no serveixi potser tant per un novel·lista, que pues, ell té una història al cap i a partir d'aquí hi ha molta gent que ho pugui jutjar i moltes opinions, moltes vegades basades en gustos o en coses més variables, però, per exemple, per gent que fa estudis, veia l'altre dia l'exemple d'un professor d'una universitat americana que estava fent un llibre que parlava una mica de com s'està transformant la comunicació, diguéssim, de l'era de la informació a l'era de... No me'n recordo exactament com era el títol. I, doncs, aquesta persona es va nutrint pel seu llibre perquè ha aconseguit aglutinar una sèrie de gent experta en aquests temes que li va donant la seva opinió. I a partir de l'opinió d'aquests experts i d'aquesta gent que en sap, això, doncs ell pot anar afinant o enriquint cada cop més el seu llibre.
És ideal, que és com un assessorament.
És com un assessorament
gratuït,
mentre l'estàs fent.
I exacte. Sí, és com una guia. Sempre una ha de tenir el seu criteri i una el té, però si es deixa assessorar per gent que a més és del camp, per exemple, la tecnologia és de la informació.
Exacte.
Tu vols elaborar algo que vagi per aquí, et poden ajudar molt.
Exacte.
Sí,
jo crec que en el tema dels assajos és prou interessant. I després, un altre model prou curiós és el d'una web nord-americana, crec, si no ho dic malament, que es diu Book cas, o sigui, book, com el llibre
book
en anglès,
llibre, sí.
I K-U-S, eh?
K-U-S, sí.
K-U-S, bookcas, que és una gent que acaba de començar ara, eh? És nou, 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 però em va cridar l'atenció i vaig pensar, això ho explicaré.
Això s'ha de parlar,
això s'ha de parlar. És un model similar al que et comentava, però el que tu fas és, quan tens acabat el teu llibre, val? El comparteixes amb un grup, ells creen com una comunitat de lectors, val? Tu, quan tens el teu llibre acabat, el comparteixes amb aquesta comunitat de lectors, són entre 30 i 40 lectors per cada obra, val? I ells, quan l'han llegit, donen una puntuació, i si la puntuació és bona, aquesta editorial, Bookcas, decideix llançar el llibre, treure'l. Okay.
Clar, val? Aquests que es dediquen a llegir-lo, m'imagino que són del món editorial
són lectors normals i corrents. Ah. És part de la gràcia, val? Ah, perquè el que diuen clar. És que hi ha editorials d'aquestes petites que moltes vegades, pel que sigui, se'ls hi escapen el que podrien ser bestsellers o llibres amb més potencial comercial. Val? Si t'assegures que un grup de lectors normals i corrents dona la seva opinió i està dient...
I els hi atrapa,
que els atrapa, que els agrada tal, dius, compte que aquí pot haver un possible èxit comercial. Val? Llavors, ells, a partir d'aquestes votacions que reben els llibres, decideixen si es publica o no. I si es publica, i això és molt important, li donen tot un suport darrere. O sigui, no és només publicar-lo, sinó que li fan màrqueting, li fan tot, val? Per tal d'assegurar-se al màxim que aquest llibre pugui funcionar i tenir èxit.
Ara estava pensant en aquest llibre que ha tingut tant d'èxit, el de l'avi, d'aquest autor suec, que també el van començar a potenciar una editorial no massa potent, però que va creure, no? No sabem d'on va venir la influència, perquè aquí ens estàs explicant una mica el procés, no?, de com...
Sí.
Hi ha uns que es dediquen a valorar, però no, no.
Clar, són figures
que... S'ha de fer cas de nova...
Clar,
nous
són
valors.
Figures que existeixen... Sí, i de fet és això el que et permet és descobrir valors emergents o gent que probablement, d'una altra manera, és molt difícil que la indústria editorial els hi doni bola.
Exacte,
no?
Sí, perquè estan ficats en un cercle de vegades de noms ja coneguts o més...
I la gent que es dedica dintre de la indústria a llegir, perquè dintre de les editorials ja existeix aquesta gent que fa això, potser no té la frescura o la virginitat, per dir-ho d'alguna manera, del lector de peu, del lector normal, que et pot donar doncs, una opinió com més fresca i potser més propera al criteri del que podria ser o es podria considerar com un hipotètic o possible èxit literari. No?
Uh-huh. En tot cas, això ho posarem a la pàgina web de Facebook, jo ja m'ho he apuntat, el primer model àgil, o agile, seria?
Agile Publishing
Model.
I l'altre, posarem un link perquè la gent ho pugui veure, i l'altre de Bookcas, que Bookcas ja està funcionant i estan començant a crear la comunitat de lectors.
Espanya o...
Pel que tinc entès és un tema de moment global
i
de moment, sobretot enfocat a llocs anglosaxons, suposo que d'alguna manera aquí es podrà fer alguna cosa, però estan començant a crear ja aquesta comunitat, pel que sé ja és el que tenen una allau de demandes, el lector no rep res a canvi, però és el plaer, plaer de descobrir, de llegir, de col·laborar, d'aportar, no?
I tenies algun més o no?
Ja està.
Ja està, aquests ja està. No, però són genials,
crec que m'he passat i molt del temps.
No, és el teu temps, que ara feia... No? Penso que hi ha un parell de setmanes que no ens veiem, o sigui que val la pena. Doncs, Enric, qualsevol coseta, us ho torno a dir, a la pàgina del Facebook de Tecnosfera, i, si no, al nostre Twitter, també. D'alguna forma van linkats, o sigui, ho trobaran a un lloc o l'altre.
I tant que sí.
Enric, com sempre, un petó molt fort.
Un altre per tu, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Acer Catalunya. Tecnosfera, amb Marta Palencia.
Segur que a aquestes alçades heu pogut disfrutar d'imatges en 3D en el cinema o bé en el nou televisor a casa. Encara que no ho hagueu viscut en primera persona, avui a ningú li sorprèn sentir en una conversa fer referència a pel·lícules en 3D o fins i tot fotografies en 3 dimensions. El que és menys habitual potser és referir-se al so en 3 dimensions.
A la nostra Tecnosfera vam parlar fa uns quants mesos sobre la nova experiència que suposa per un espectador disfrutar de cinema en tres dimensions. També vam analitzar les possibles conseqüències que podria portar aquest nou model de negoci. Tot i que dir nou és dir molt. Ja fa temps que existeix entre nosaltres, però en els darrers anys s'ha popularitzat encara més. A la tecnologia del so 3D li passa una miqueta el mateix. Té més de 20 anys d'antiguitat i encara es continuen patentant nous mètodes d'immersió auditiva en tres dimensions. Al igual que coneixem la holografia dintre de la imatge, doncs en el camp sonor existeix la holofonia, que és l'únic sistema amb percepció 3D que també pot escoltar-se en mono. Això va ser patentat per Ugo Zuccarelli. Per explicar-lo d'una forma més senzilla, la holofonia permet disfrutar de sons tridimensionals. El problema és que fins fa relativament poc, per poder captar-lo com a tal, l'usuari doncs havia de portar auriculars, ja que només la proximitat amb el timpà aconseguia aquesta percepció en tres dimensions. Avui aquí a la Tecnosfera volem parlar de com s'aconsegueixen els sons tridimensionals i sobretot quina acollida està tenint avui en dia aquesta tecnologia. I ja sabeu que el que fem sempre, per parlar d'un tema en concret, a la Tecnosfera ens agrada convocar a professionals de l'àmbit perquè ens expliquin d'una forma planera, senzilla i amb detall tot allò que per ells de ben segur és ben quotidià. Avui tenim, per una part, el Toni Mateos. Toni, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I també tenim el Dani Zacarías. Dani, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Us els presento a tots dos. El Toni Mateos és director de I+D a l'empresa de ImSound. I, a més, m'agrada destacar que ell és doctorat en física teòrica. Toni, en l'àmbit del so en tres dimensions, és encara tan desconegut com nosaltres dèiem ara, la intro?
Jo crec que sí, jo crec que és bastant desconegut encara. És desconegut al cinema, per exemple, no a la vida real. A la vida real, tot i que tenim només dues orelles, escoltem tot, absolutament tot, en 3D.
És veritat.
Sabem si una cosa passa per dalt, al darrere, etc. No? El que passa és que fins ara, quan anàvem al cinema, el que ens trobàvem allà era una reducció de l'experiència de la vida real, donada pel fet que fan servir només altaveus, bàsicament, tres a la pantalla, i els altres estan en una línia al voltant nostre, però no tenim altaveus, per exemple, en altura, en alçada.
És veritat.
Llavors, el que nosaltres proposem com a empresa, que el que fa és intentar que l'experiència al cinema sigui tan real com a la vida mateixa. El que fem és proporcionar tecnologia perquè els cinemes col·loquin altaveus a diverses alçades, en particular per sobre nostra, i els productors perquè puguin produir de manera convenient contingut de pel·lícules, bàsicament, en aquest sistema.
Aquí és on entraria el paper del Dani Zacarías, en aquest cas, que és director tècnic de l'estudi d'ImSound a Sonobloc, on es mesclen les pel·lícules amb so 3D immersiu, que ara en parlarem amb calma d'això de so 3D i, a més, immersiu, però ja ho ha explicat el Toni una miqueta. El Dani, a més, és especialitzat, evidentment, en disseny de so, en mescles per cinema i per televisió. Dani, ara el Toni ens anava fent la introducció. Realment ens hem d'imaginar que la vostra part, a l'hora de treballar amb el so, per mesclar i tot plegat, pot ser molt més creativa, no?, amb aquest so en tres dimensions i immersiu.
Realment, venint des de fora i poder accedir a la tecnologia d'ImSound, per mi ha estat un canvi com quan vam passar de l'estèreo, dels dos canals, esquerra-dreta, a un 5.1, no? Va ser un canvi en el so realment brutal, no? Pues jo crec que aquest canvi ara de 5.1 a so IM o immersiu, tornes a tenir la mateixa sensació, no? Realment hi ha un pas endavant, un salt endavant molt, molt bèstia, realment, no? A part, l'enginyeria ha desenvolupat una eina realment molt, molt, molt fàcil d'utilitzar, molt entenedora, i realment ja és una realitat. No estem parlant de qualsevol cosa de futur, sinó que a dia d'avui ja s'han mesclat dues pel·lícules i és una tecnologia que ja està posada a moltes sales arreu del món.
Està en marxa, no?
I és una realitat, no és cap cosa de futur.
És una tecnologia, pel que veig, que trenca amb el que seria la tecnologia basada en canals, que tu d'alguna forma ja, Toni, també ho deies, no? O sigui, estàvem acostumats d'una forma i ara passem a l'altra. La tecnologia, es podia dir tecnologia d'ImSound, com és el nom de l'empresa?
Sí, jo crec que la tecnologia es podia escriure com tecnologia que et permet anar molt més enllà del 5.1, que és el que tenim als cinemes, sense haver de pensar en canals, que per nosaltres era és un tema tècnic, però era una de les coses que era una de les barreres més grans que hi havia a l'hora de poder fer contingut immersiu, realment immersiu.
Clar, això com es pot traduir de cara a l'oient? Això, clar, la gent que us dediqueu, i el Dani també, treballem amb canals, clar, i ara passem a l'altre. Com seria? Una miqueta, Dani.
Bàsicament, el que havia comentat abans el Toni, no? Dels canals que teníem a pantalla, esquerra, central, dret, i tot el que teníem al voltant, no el que diem...
Els altaveus.
Sí, exacte. Sí. O els altaveus, sí, els canals de surround. Ara ja el mesclador o el dissenyador de so ja no pensa en aquesta estructura, sinó que pensa en un estudi, en un espai 3D, i podem moure els sons lliurement per aquest espai, sense haver de pensar si aquest so l'estic dirigint al canal esquerre o dret. Senzillament puc jugar amb tot l'espai 3D.
Clar, d'aquí el nom, no?, d'aquest so tan que et submergeix, diria jo, no? Immersiu, et submergeix en una atmosfera concreta. Toni, anaves a afegir alguna cosa més?
Sí, bueno, anava a afegir que imagineu haver de pensar en canals encara en un cinema que en té 24, per exemple, en lloc de 6, com era el cas del 5.1, en un cinema amb 24 canals. Imagineu una persona creativa intentant fer alguna cosa realment immersiu i creatiu, havent de pensar, enviaré una certa cosa, un cert so, al canal de dalt a l'esquerra mitjà i al de dreta mitjà, seria pràcticament impossible.
Impossible, clar.
Per això aquest trencament de canals és el que està permetent ara ser realment creatiu i proporcionar coses realment immersives.
I és complicat tècnicament ara poder-ho traslladar a l'oient, com és aquest canvi d'aquesta tecnologia basada en canals, per dir-ho així, com ara explicàveu, a la del so 3D immersiu que fa ImSound?
Bueno, realment, per l'espectador, des d'un punt de vista de si agrada o no agrada, és el que ha dit el Toni. La nostra vida és així, per tant, és una cosa tan natural que l'acceptes des del minut 1. I després, des d'un punt de vista més professional, en el moment que has mesclat amb ImSound, ja et costa tirar enrere cap a mesclar una pel·li amb 5.1, perquè et sents com despullat, no? Perquè ja no tens coses que venen de dalt i de qualsevol punt en l'espai, no? Realment és molt fàcil acostumar-se. I concretament l'eina que s'ha desenvolupat a nivell de postproducció, des d'un punt de vista molt tècnic, el mesclador, amb un training d'un matí, el dia després pot estar intentant mesclar la primera pel·lícula ImSound.
Toni, sí.
A nivell d'impacte a la persona que va al cinema, hi ha una anècdota que m'agrada explicar, que és que durant un cert temps es van passar una demostració, un petit contingut de 2 o 3 minuts fets per nosaltres, abans d'una pel·lícula bastant violenta, de 2 hores, bàsicament, de dispars i bombes, etc. Era una escena de 2 minuts, sense imatge, que narrava un segrest, un avió que s'estrellava, i ho passaven molt malament, i després hi havia uns supervivents que anaven i eren menjats per uns caníbals. Vale.
Poca estona, però sí. Contundent.
El tema és que no hi havia imatge, només hi havia so. I al final de tota la sessió, després de la pel·lícula de 2 hores i pico, hi havia espectadors que es queixaven que havia sigut massa violenta, massa extrema la sensació, només que de 2 minuts de so, i en canvi no es queixaven que després de 2 minuts i mig d'impacte visual extrem també era violent allò.
T'ho anava a dir ara, una miqueta us ho anava a comentar ara, que probablement això el que farà és que de cara a l'espectador la part emotiva, la part emocional sigui encara molt més potent, i ara el Toni d'alguna forma s'avançava amb aquest exemple tan clarificador, no?, de que pot ser més colpidor tot allò que veiem gràcies al so, avui que a més en aquesta tecnosfera el so és protagonista absolut, no?
Realment aquesta tecnologia, vull dir, canvia el llenguatge a la que estem acostumats. Clar. Totalment. O sigui, pels dissenyadors, pels mescladors, també per l'espectador, però l'espectador ho rep d'una manera molt natural i evidentment ara, des d'un punt de vista ja inclús de producció de guió, vull dir, com el llenguatge canvia, els directors tenen una eina que poden pensar amb el so, amb coses que abans era impossible explicar-les sense aquesta tecnologia. Ara tu pots estar, el que comentava el Toni, no? Pots tenir una explosió bestial per dalt, pots començar a fer una tormenta per diferents elements, pots estar fent una història paral·lela fora de pantalla amb aquesta tecnologia, sense haver de realment gastar molts diners intentant fer una seqüència que seria impossible de rodar. I tot això ho pots explicar amb so.
Clar, això és fantàstic. Així estem parlant d'una unió molt clara entre la tecnologia i la creativitat i els canvis que suposa pel llenguatge, entenc, el cinematogràfic, que deies tu ara, no, Dani? És un canvi brutal.
Sí, sí, totalment. No, però el bo és que, a part de ser trencador, vull dir, les eines són molt fàcils. Vull dir, clar, que no estem demanant a la gent que habitualment té una tradició de fer una captació de so directe o fer una mescla, que canviï tot el seu workflow. No, no, al contrari, és adaptar el nostre sistema adapta i és compatible a tot el prèviament existent.
Toni.
A nivell d'unió entre tecnologia i creativitat, per nosaltres, a més des de la vessant més tècnica que represento jo, va ser espectacular quan ja teníem el sistema llest i el vam començar a mostrar als enginyers top d'Espanya. No? I vam veure primer la seva excitació inicial i després com van començar a madurar el seu llenguatge. Al principi, jo crec que era una mica en paral·lel amb el que passava amb la imatge 3D, que senzillament pel fet que podies treure un objecte de la pantalla, el treies constantment, no?
Sí, sí.
Una mica jo crec que va ser així al principi, les primeres setmanes, els primers mesos.
Clar, les proves serien massa sons, potser, no?
Clar,
o no,
que al final et distreuen massa, que no necessàriament és estètic i que no serveix per narrar una cosa millor.
Clar, sí, sí.
Com ha madurat això és espectacular. Sí, bueno, hi ha una pel·lícula que s'estrenarà a l'octubre, la pel·lícula de...
Sí, que això també val la pena fer esment, no? Aquesta pel·lícula que dirigeix el Juan Antonio Bayona, d'Impossible, es titula, i a part amb protes molt potents també, no? La Naomi Watts,
Ewan McGregor,
anava una altra, però sí,
hem tingut el plaer de poder posar la sala IMSAN a disposició del Marc Cors com a mesclador i l'Oriol Tarragó com a dissenyador de so, i han fet una feina absolutament excel·lent, a part del Juan Antonio Bayona. I res, fa una setmana hem acabat la mescla IMSound d'aquesta pel·lícula, i a part de que la temàtica pues, dona molt joc, no?, perquè és sobre el tsunami de Tailàndia, hem explotat la pel·lícula, i inclús el director, després de veure la mescla, havia fet una mescla tradicional 5.1 i ara ha fet una mescla IMSound, vull dir, ha vist les possibilitats i ens està demanant inclús remesclar i portar els sons més a l'extrem.
Clar, no? S'haurà adonat de la importància, no?, capdalt de tot. Això s'estrenarà, crec que és a l'octubre.
A l'octubre.
Us dèieu?
Correcte.
I podem d'aquí a poc temps parlar d'aquest àudio, d'aquest so 3D immersiu, no només al cinema, sinó també a casa o a d'altres llocs, perquè, clar, podem parlar, no sé, dels videojocs, en fi,
sí,
podem anar incorporant.
Per suposat. Jo crec que una de les possibilitats més grans que té el sistema és això que, com que no està lligat al canal, no està lligat a que col·loquis un altaveu a una posició donada, et donarà una llibertat increïble a casa. Ja és difícil a casa col·locar-te un 5.1 on te l'has de col·locar.
Sí.
Imagina't si t'obliguen a posar-te 10 o 14 altaveus on t'estan dient, no? En contrapartida, el que seràs capaç de fer és posar-te tants altaveus com tu puguis, allà on puguis. El sistema apretes un botó, en cada 30 segons identifica el que has fet a casa teva i adapta la reproducció del contingut exactament el que tu tens a casa teva. Ara que t'has posat uns altaveus a dalt, ja sentiràs els helicòpters per on han d'estar, la tempesta, etc.
Carai. El que passa que jo ara direu ingènua o no, però la imatge que em venia és que si realment estàs pendent d'una peli, una pel·lícula, al cinema, i clar, no sé si ens passarà com al principi amb les imatges 3D, si tu vols captar, i sobretot per la gent que som molt auditius, els sons d'on venen, no sé si començarem a fer això de ara miro a dalt, ara miro a un costat, ara miro a l'altre, ara miro al terra. No ho sé, eh?
No, realment...
O si ho heu provat amb espectadors, si ho fan o no, perquè... Dani, sí.
De fet, des d'un punt de vista tècnic, o com fas una mescla, com a mesclador, el que vols sempre és que la gent la tinguis focalitzada a la pantalla i no te se'n vagin de pantalla.
Que no es distreguin, no? Sí,
exacte, tot el que està passant al redador és natural i ningú t'està girant el cap de pantalla. Aquesta tecnologia d'IMSound, una de les coses que millor té resoltes, és que realment, com desapareix el concepte de canal, tu sents el so unificat movent-se per l'espai. Amb altres sistemes tu podries dir, ara està sonant per aquest altaveu a l'esquerra, ara m'ha passat a darrere, ara tinc el so a la dreta. IMSound, això ho té molt ben resolt.
Clar, i ho aglutina més, per dir-ho així, no?
Diguéssim que les transicions, vull dir, estan molt ben resoltes, i nosaltres utilitzem, diguéssim, el concepte d'altaveu perquè hem de sentir per algun lloc.
Clar.
Però jo puc posicionar sons entre dos altaveus, i realment estic posant un so, diguéssim, entre dos altaveus físics, que seria un emplaçament virtual.
Toni,
sobre si ho hem mesurat en espectadors, una dada curiosa, sí, hem estat fent unes certes mesures fisiològiques en espectadors, precisament, estàndard, no experts en so, sobre exactament el mateix contingut passat en 5.1 o passat en so 3D immersiu. I és absolutament obvi veure directament de les mesures que estem prenent, per exemple, el ritme cardíac, etc., que hi ha un impacte a nivell perceptiu. És difícil de vegades per aquests espectadors posar-ho en paraules després, que ells no saben que estan exposats a dos experiències diferents, a dos sistemes diferents.
Està bé que no es digui, sí, exacte. Sí que
directament mesures objectives donen aquesta indicació molt clara.
Sí, és evident. Darrera qüestió, quantes sales operatives teniu ja amb el so 3D immersiu, de ImSound?
Sí, en aquests moments en tenim pràcticament 40. En tenim
40. Estem parlant de tot el món, eh?
A tot el món. Mm-hmm. Tenim a Hollywood, per suposat, on et pots imaginar. Carai, on s'està exhibint.
No sé què fer ahir.
Tenim, les primeres van ser el Brasil, ara per tot Europa, Espanya, mm-hmm. Alemanya, França, Irlanda, no sé, Itàlia, i també hem anat a Àsia recentment, no tan recentment, des de fa ja 6 mesos estem a la Xina, a Corea i al Japó.
I a Barcelona, per tant, o a Catalunya, ens podem apropar a alguna d'aquestes sales amb ImSound? Sí?
A Catalunya en tenim a Cornellà, al Cinema Esplau. Uh-huh. En tenim a Diagonal Mar des de fa una setmana, pràcticament.
Carai, i això és gairebé primícia,
sí,
la Tecnosfera.
Sí, sí, sí. Sí. I en tenim al Parc Vallès, també, a Cinesa Parc Vallès.
Molt bé. Doncs serà una bona forma perquè els oients de la Tecnosfera, si els hi ve de gust, s'apropin, per assaborir, de totes, assaborir, disfrutar, gaudir i sentir la potència del que és el so en tres dimensions, però immersiu, d'aquesta forma que avui ens l'han descrit i traslladat tant i també el Toni Mateos i el Dani Zacarias. Us agraeixo molt aquesta petita i puntual xerrada, però jo crec que molt, molt aclaridora, i continuarem parlant, si us sembla bé.
Gràcies.
Fins la propera.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
ce@cadenaser.com San Francisco Bay, House B 39.
És realment fantàstic rebre gent tan professional, tan apassionada del seu àmbit, i alhora doncs, que ens pugui explicar tant i també doncs, la seva vivència o la seva part professional. És el que té la Tecnosfera. Avui, que més que mai s'ha apropat al so, i sabeu que per nosaltres, evidentment, el so és un autèntic protagonista, perquè la ràdio és principalment so, a la ràdio, als nostres podcasts, t'arribem d'aquesta forma, i esperem doncs, que et puguem continuar acompanyant molt de temps. Per cert, estic molt contenta també perquè les famílies de Tecnosfera, tant al Twitter com al Facebook, doncs poc a poc es van fent més i més grans. Al Twitter, em penso, ja som més de 300 amics, a la Tecnosfera, al Facebook, som més de 600 amics, cada vegada ens aneu dient més la vostra, i això realment ens encanta, molt i molt. Dit tot això, doncs recordeu que d'aquí a poques hores ja podreu escoltar el nostre programa a través de la web de Ràdio Barcelona, radiobarcelona.cat, i que d'aquesta forma encara podem estar molt més en contacte. Aprofito per enviar un petó ben fort de qui ha fet possible aquest programa. En primer lloc, el meu company Toni Suárez, amb qui doncs, muntem aquest programa perquè tot tiri endavant. El David Medrano, José de la Fuente i Dani Aragay, ajudant-nos en la producció, i qui us ha parlat aquí en la realització d'aquest programa, Marta Palencia. Avui us deixo amb una cançó boníssima, de bon rotllo, que es diu, perquè ens fa falta pensar en els bons moments i ens fa falta desitjar-nos bones coses. Have a nice day, que tinguis un molt bon dia. T'ho desitgen ells, els Estereofònics. Adéu. So have a nice day.